Amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca repassarem la cartellera, les estrenes que arriben aquest cap de setmana. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'entrar en matèria, però, aquest diumenge se celebren els Premis Gaudí en una gala al Liceu amb 1.800 convidats i que serà retransmesa per TV3 a partir de 9:45 de la nit. Una gala que s'està promocionant així.
Segons un estudi de 1907 del doctor McDougall, l'ànima pesa 21 grams.
Ni més ni menys.
O el que és el mateix, la meitat d'aquesta bossa.
De debò que les nostres ànimes són unes patates, paprika i barbacoa?
El meu pes dividit entre 3.333,333.
Va, home, m'hi nego.
21 grams, ni més ni menys.
I si fos així, quan pesaria l'ànima d'una pel·lícula? Hauries de sumar-hi la del guionista, que encén la primera espurna, també la de la sonidista, que dona vida al silenci, la de la directora de fotografia, que fa visible l'invisible, o la del director, que sí, Barrena, que és la més important de totes. Això només per començar.
Som tantes ànimes!
Però moltes, eh?
I quan el pes de totes aquestes ànimes s'ajunta, l'ànima de la pel·lícula pesa. I pesa molt més que 21 grams. Pesa tonelades.
Sobreactuat.
I quin sentit tindria posar-hi l'ànima si després no ho podem celebrar?
Les ànimes que conformen el microcosmos del cinema és el leitmotiv d'aquesta gala dels Premis Gaudí i també de l'anunci que promociona la festa amb Enric Auqué, una mica a l'estil Wes Anderson, no?
Sí, bueno, té el punt aquest còmic acolorit, amb plans simètrics, rodat en format 4/3. Vull dir, pots recordar bastant a l'estil de Wes Anderson. I bé, i en una gala doncs, on Sílvia Munt rebrà el Gaudí d'Honor, i no hi haurà ni un presentador ni dos, sinó un total de 5, i totes dones, a més, serà un quintet de dones que formaran Nora Navas, Maria Molins, Laura Weismar, Carla Quílez i la compositora i també actriu Maria Arnal. I, o sigui, que s'esperen grans coses d'aquesta gala que tindrà lloc diumenge, on competeixen, recordem, amb la categoria de millor pel·lícula en llengua catalana, Esmorza amb mi, Estrany riu, Frontera, Molt lluny i Wolfgang, i en la categoria de millor pel·lícula en llengua no catalana, Los Tortuga, Romeria, Cirat i Sorda.
Qui encapçala el rànquing de nominacions?
Doncs Romeria és la que té més nominacions, seguida de Cirat i després de Sorda, que serien aquestes tres les que estarien en el rànquing de nominacions.
Romeria és la pel·lícula de Carla Simón, que tanca la seva trilogia sobre la seva infantesa, els seus orígens. Ho hem dit aquí algun dia, potser no és la més rodona de les tres. Aviam què passa als Gaudí.
Sí, sí, correcte, aviam què passa als Gaudí. Vull dir, bueno, Romeria, clar, està nominada en llengua no catalana perquè gran part de la pel·lícula és en castellà, també hi ha parts en català, però, bueno, però majoritàriament l'acció té lloc a Galícia i és en castellà. I bé, i no és la millor, però, bueno, però ja que hi ha hagut aquesta injustícia als Goya que no ha acabat nominada millor pel·lícula, doncs bé, doncs veurem si els Gaudí hi ha justícia i finalment s'endú el premi a millor pel·lícula en llengua no catalana, tot i que també Cirat, bueno, que ha estat molt fort en la temporada de premis perquè ha estat nominada als BAFTA, als Globus d'Or, als Oscars, doncs també pot ser la gran rival que té en la seva categoria.
Cirat és coproducció catalana i, a més, el director, l'Oliver Lache, havia estudiat a Catalunya, hi ha vincles.
Sí, sí, correcte, havia estudiat a la Pompeu Fabra. I bé...
I parla un català
i parla,
molt
sí,
bo.
Sí, parla bastant decentment català.
Sí,
vull
sí.
Dir que realment és un gran què.
Sorda tampoc va fer feina, no, els Goya?
Bueno, Sorda, el que sí que té assegurat serà que molt probablement guanyarà el Goya millor direcció novella. I veurem si finalment Álvaro Cervantes, no recordo si està nominat com a millor actor o millor actor secundari, però sí que té paperetes per endur-se el Goya, ja que ja va guanyar el Festival de Màlaga el Premi a millor actor, ex aequo amb Mario Casas per Molt lluny, que també és un dels nominats de la nit dels Gaudí i també és un dels nominats de la nit dels Goya. Doncs bé, doncs, doncs aquí Álvaro Cervantes segurament sí que tingui possibilitats d'endur-se algun Goya, també.
Són 25 produccions catalanes i 4 europees competint per aquestes estatuetes, per aquests Gaudí. La gala aquest diumenge al Liceu, amb 1.800 convidats i aquest quintet de presentadores. La podeu seguir a partir de 9:45, la cerimònia, però abans ja començarà la retransmissió al 3CAT amb la catifa vermella, que això també ho saben fer bé els Gaudí.
Sí, sí, sens dubte. Vull dir, les gales de Premis Gaudí acostumen a ser unes gales molt elaborades a nivell de producció.
Si et demano porra, Miquel, quina creus que ho petarà d'aquestes tres que encapçalen el rànquing?
Doncs és complicat. Doncs, aviam, possiblement Romeria, abans que Cirat.
Sí? Creus que sí?
Sí, perquè Carles Simón és una figura molt, molt estimada dintre del cinema català i, doncs, bueno, doncs, ja que no l'han nominat al Goya millor pel·lícula, doncs és més possible que li vulguin donar, ni que siguin els Gaudí.
Diumenge sabrem què acaba passant. Anem ara a la cartellera. Amb quin estrena arrenquem?
Primate.
Estamos en Hawái, tía. ¡Qué pasada!
¿A qué vivimos? Quiero presentarte a alguien.
Este es Ben.
¿La mano? ¿Quiere que le dé la mano?
Sí.
¡Hola, Ben!
Lo rescató mi madre. Es parte de la familia.
Ben, feliz.
Tiene su punto cookie.
Sí. Ben. ¿Le ha mordido algo?
Ben. Algo le pasa a Ben.
¿Qué ha pasado?
Soy yo,
Lucy.
Pásame el móvil. Miren llamadas recientes.
¡Siento todo!
¡Bra! ¡Escuchadme! ¡Necesitamos ayuda!
¿Necesitáis ayuda?
¡Mandad!
¡Corre!
911, ¿cuál es su emergencia?
¡Tiene que mandar!
¿Qui és el Ben, Miquel?
Doncs el Ben és un ximpanzé petit. Molt, molt adorable.
El tràiler comença això, molt sí, cookie, sí. No? Molt mono.
Sí, sí, comença sent un personatge molt adorable fins que de sobte doncs, bueno, és mossegat per un altre animal i contreu el virus de la ràbia i es comença a tornar violent i es rebel·la d'alguna manera contra la seva propietària que el té com a mascota i els seus amics que, bueno, que simplement volien passar uns dies de, bueno, d'estiuetge allà a la piscina i bé, i amb una casa a tot luxe, i bé, i de sobte doncs, es troben que han de bregar amb aquest ximpanzé, amb la ràbia que els vol destrossar amb tots.
És una pel·li de terror?
Sí, correcte, és una pel·lícula de terror. Aquesta pel·lícula l'he seleccionat perquè es va veure al passat Festival de Sitges i va ser una de les pel·lícules que més van agradar dintre del festival. No es va presentar a competició, crec que es va presentar a la secció Noves Visions o Panorama, però va estar present al festival i va ser una de les sorpreses, perquè es veu que, sobretot si ets fan del gènere, aquesta pel·lícula definitivament és per tu. I si no ho ets tant, doncs se't pot fer una mica més cap amunt, però en qualsevol cas es veu que és molt, molt gaudible i plena de sang i diversió sense cap mena de complex.
No és la primera vegada que veiem un animal salvatge descontrolat, com passa ara amb el vent, però la història funciona molt bé, no? Està ben travada.
Sí, sí, correcte. La història està trillada perquè realment això ja ho hem vist altres vegades, però es veu que justament funciona molt bé i que sempre i quan no li demanis més que sang i diversió i acció...
Doncs, i crispetes, no? També posats?
I crispetes suficient. A més, es veu que la violència és molt gràfica, està qualificada per majors de 18 anys.
És violenta, sí, eh? A mesura que avança el tràiler, puja considerablement el nivell.
Sí, sí, però a més es veu que els actors s'ho passen molt bé, sobretot ja destaca aquí la presència de Troy Kotsur, que va guanyar l'Oscar fa uns anys per Coda, i passant-s'ho a la mar de bé, vull dir que pel·lícula ideal per passar l'estona.
Un parell de perles de la crítica per explicar Primate. Pel·lícula sense complexos, plena d'humor, també de sang i de mala bava, és, com dèiem, insistíem, violenta, pujadeta de to, i per tant, absteniu-vos estómacs sensibles o no agafeu crispetes, si és el cas. És Primate. Tenim més estrenes.
La fiera.
Me considero una persona cuerda, responsable.
Ready, set, vamos!
Los australianos saltaron a 5.900 metros, pero la torre sin nombre tiene todavía 300 metros más hasta la cumbre. Es un récord del mundo, tío.
Si vamos hasta allí es para probar algo más radical.
Define radical.
Traje de alas.
El flipao.
¿Quién se apunta?
¿Y no te atrae saltar?
No es lo mío.
¿Cómo lo sabes?
Pues porque soy más de tierra.
Deberías probar a saltar.
Pasar 2 metros del suelo. ¿Pero qué es eso?
Eso sí es volar.
¿A cuántas tías crees que le gusta esto?
A lo mejor es porque no lo conocen, ¿no? O porque quieren tener una vida normal. Y aprendí muchas cosas allí. La camaradería y lo que supone el grupo. Y la celebración, claro.
¿La celebración de qué?
Pues de la vida.
¿Pensáis que estamos locos? ¿Pensáis que no valoramos la vida? Que no valoramos la vida.
Este ya no eres tan libre.
El miedo está siempre. El problema es perderlo.
¿Cuál es tu plan? ¿Seguir haciendo esto hasta que te toque?
Casi se mata por mi culpa.
¡Álvaro!
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, la fiera le coge el gusto.
La fiera explica la història dels pioners del salt amb vestit d'ales a Espanya.
Sí, sí, correcte. Potser el tema ens queda una mica lluny, però es veu que la pel·lícula justament no requereix coneixements previs del tema, sinó que t'explica el suficient perquè la puguis valorar pel teu compte i la puguis apreciar com és degut. Amb tres actors molt potents realment, Carlos Cuevas, Miguel Bernardet, Miguel Ángel Silvestre, interpretant amb aquests pioners del salt base, que es veu que mantenien la filosofia de vida de viure el moment i de, bueno, i de gaudir cada instant com si fos l'últim, tentant la mort en diverses ocasions, perquè sí que és veritat que al final van quedar atrapats amb la pràctica d'aquest esport de risc extrem.
Es van enganxar com una droga, no?, com es veu al tràiler.
Sí.
Cada vegada ho necessitaven més.
Sí, sí, cada vegada ho necessitaven més, volien viure l'adrenalina, viure el límit, i, bueno, i al final, doncs, molta gent els hi preguntava que fins quan pensaven continuar tentant a la mort d'aquesta manera. Però, bueno, es veu que és una pel·lícula que funciona amb prou solvència, dirigeix Salvador Calvo, que va guanyar el Goya l'any de la pandèmia per una pel·lícula que es deia Adu, va guanyar el Goya millor direcció, i després va fer també una pel·lícula que es deia Valle de Sombras amb Miguel Herrán, i també és conegut per una que va fer que es deia 1898, Los últimos de Filipinas. Vull dir que té un bon currículum al darrere, I aquí doncs es veu que, bueno, que amb les escenes d'acció i amb les escenes on té lloc la pràctica del salt amb vestit d'ales, doncs es veu que realment es llueix, que és on també es destaca la seva labor de direcció. I es destaca molt també els paisatges naturals on s'ha filmat entre Espanya i Suïssa, com un dels punts forts de la pel·lícula.
El format és com fals documental, no?
Sí, correcte.
Hi ha entrevistes...
Correcte, sí. Els actors parlen a càmera i expliquen el que va passar i adopta, doncs, aquella forma de fals documental, però alhora també és una manera d'apropar-nos una miqueta més a la realitat, de donar-li una mica més de realisme al tema.
La virtut més gran, diuen, és que no jutja els protagonistes pel que van fer i com ho van fer. El pitjor, que els personatges femenins, de fet el tràiler només sentim una veu femenina, estan menys desenvolupats i està rodada de manera que, com a espectador, et trobes dins d'aquesta situació extrema. Deies que és la gran virtut, no?, del director.
Sí, sí, la immersió total en aquest esport de risc.
I tenim la pel·lícula, l'estrena de la setmana.
Tres adioses.
Miss Marta, ¿cómo lo consigues? Me refiero a evitar hacer las cosas que no te gusta hacer.
Basta con pedalear. Adiós.
Antonio me ha dejado porque me ha dejado. Porque se ha hartado de las cosas que le gustaban de mí al principio. Funciona así. Amas a una persona y en un momento no.
No, es que si dejas a alguien y no lo echas de menos.
Te lo tengo que preguntar. ¿Por qué la dejaste?
Los exámenes muestran una cierta inestabilidad. ¿Se te ocurre algo que pueda haber desencadenado este malestar?
Mi ex. Antonio.
¡Oh! ¿Cómo está?
Pienso que la vida vale la pena vivirla de verdad. Pese a lo que pese. Por todo. Creía que mi vida no sería apenas nada más que nosotros. Pero no era así. Había algo más. Me gustas.
¿Perdona?
Que me pareces estupendo.
Deia que és la pel·lícula, l'estrena de la setmana, perquè és d'Isabel Coixet. Ara la valorarem.
Sí, sí, correcte. Va ser un dels grans reserves de la passada edició del Mos Festival, aquesta pel·lícula que Coixet hi havia presentat a Toronto i després, posteriorment, a la Seminci de Valladolid. Doncs bé, doncs explica la història d'una parella, que ell és xef, un xef amb un futur bastant prometedor, i, bueno, i ella, doncs, bueno, tenen una discussió sense, aparentment sense importància, però acaba amb una separació. Ell la deixa una mica perquè sí, perquè, bueno, perquè simplement li venia de gust i després se n'adona tremendament de l'error fatal que acaba de cometre. I ella, doncs, bueno, comença a sentir que alguna cosa falla dintre seu i, bueno, i se n'adona que ha perdut la gana i no només pel desamor, sinó perquè, bueno, descobreix que hi ha una malaltia al darrere. Un càncer i, bueno... I
terminal, això, a més a més.
Terminal, a més a més. I, bueno, i això doncs li marcarà una nova manera de viure. En aquesta pel·lícula, que es veu que és una adaptació d'una... no d'una novel·la exactament, sinó d'una col·lecció de relats escrits per una autora que es deia Michela Murgia, que era italiana.
Una destacada intel·lectual i feminista italiana. A més, és el llibre pòstum.
Sí, sí, és el llibre pòstum on va escriure, bueno, els seus últims instants de vida abans de morir. I bé, i aquí doncs Coixet l'adapta en una pel·lícula que diuen que, bueno, està rodada en italià i a Roma, i deien que, bueno, podria ser un autor remake de Mi vida sin mi, que es veu que el llibre...
Ens remet força, no?, aquesta altra pel·lícula de Coixet.
Sí, sí, es veu que, a més, el llibre també tenia diverses connexions amb Mi vida sin mi, amb la qual cosa no és casualitat que Coixet hagi triat adaptar-lo.
Però aquí la pel·li sembla, almenys, molt, molt lluminosa,
sí,
un cant a la vida.
Sí, no, ho diuen, eh? Ho diuen que és la pel·lícula més esperançadora i més lluminosa de Coixet en molt de temps, i que els actors, sobretot el Barror Bajer, ho fan molt bé tots.
Diu Fotogrames que és una de les pel·lícules més rodones d'Isabel Coixet.
Bueno, podria ser. Les crítiques en general l'han deixat molt bé, vull dir, ha tingut crítiques molt positives. Si és una de les més rodones, una de les millors, ja ho hauríem de valorar, però apunta que dintre de les darreres sí que és de lo millor que ha signat.
En tot cas, un drama refinat i que deixa pòsit. I l'última estrena és...
La tarta del presidente.
¡Has parpadeado!
Venga, otra vez.
Sacad los cuadernos, hora del sorteo. El estudiante de honor y responsable de la tarta de cumpleaños del presidente va a ser la mía, Ahmed Naif.
Sí, maestro. Vivi, ¿estás enfadada conmigo?
Olvídate de la tarta.
Dijo que una tarta pequeña le valía.
¿Y cómo quieres que la pague? Mi nieta ha desaparecido.
¿Pero ahora no somos un equipo?
Estos son los ingredientes, toma.
Tres huevos para la fertilidad.
La tarta del presidente, millor òpera prima Canes, però es va quedar enrere en la cursa pels Oscars com a millor pel·lícula internacional.
Sí, correcte, Iraq la va seleccionar per anar als Oscars, va passar a la shortlist, O sigui, el primer tall el va arribar a passar, però després no va acabar entre les nominades. Ho tenia també molt difícil aquest any. Però en qualsevol cas es veu que és una molt bona pel·lícula que, a més, esquiva les barreres més difícils que tenia per esquivar, que eren la del sentimentalisme i la pornomisèria, d'alguna manera. Es veu que les esquiva la mar de bé. Que, a més, bueno, el ritual aquest de fer el pastís és, d'alguna manera, una metàfora de lo que va ser la dictadura de Saddam Hussein. Perquè, bueno, la pel·lícula parla d'una nena que ha d'aconseguir els ingredients per preparar-li un pastís d'aniversari al líder Saddam Hussein. I bé, i com que no té recursos i no viu en l'absoluta pobresa, doncs s'ha de recórrer fins i tot a robar per poder aconseguir aquests ingredients. I en una pel·lícula que es veu que veu molt del neorealisme italià, de fet pel tràiler ja remet molt a l'estil neorealista i també d'un dels cineastes que més van apreciar el neorealisme italià, que és l'iranià Basquiat Rostami, i sobretot la seva pel·lícula D'on està la casa de mi hermano.
Un debut de primera categoria, diuen, el millor, les interpretacions, el trasfons d'aquest Bagdad dels 90, l'ambientació, que commou, però que no perd tampoc l'humor.
Correcte, sí. Quan hi ha d'haver humor, hi ha humor, però en general el retrat és cru i sense sentimentalismes.
Miquel, podem posar data a algunes d'aquestes estrenes i acabem amb la cartellera?
Doncs sí, Tres Adioses ja està confirmada. La podreu veure a la sala Zazie a partir del proper divendres, dia 13 de febrer. I La tarta del presidente es farà molt probablement de cap de setmana també a la sala Zazie, probablement a partir del cap de setmana del 20, però encara està per concretar. I res, us esperem avui a les 9 a la Zazie, última sessió de Continental 25 de Radu Jut, Premi a millor guió a la Berlinale 2025. I al cap de setmana us esperem amb Song Sang Blue, Canción para dos, amb Hugh Jackman i Kate Hudson, que Kate Hudson està nominada a l'Òscar a millor actriu. I al Kubrick, doncs, us esperem amb Hamnet, 8 nominacions als Oscars, si no recordo malament, basada en la novel·la de Maggie O'Farrell. I el dilluns, al Kubrick també el ballet Wolf Works, en directe des de la Royal Opera House, en homenatge a Virginia Woolf.
Portem mocadors per veure Hamnet?
Sí, definitivament sí.
Però tothom surt encantat de la vida.
Sí, tothom surt encantat, però és una pel·lícula que busca, justament, com va dir la seva directora, està feta per plorar.
Digue'ns que remuntarà aquesta cartellera.
Sí, remuntarà. El febrer, aquest febrer és un mes una mica més fluix, però cap al març, sobretot, ja millora molt la cosa amb Hoppers, amb Torrente Presidente i amb Amarga Navidad de Pedro Almodóvar.
Tenim estrenes pendents de veure abans dels Oscars i poder fer la travessa.
Sí, correcte. El Agente Secreto, per exemple, és una de les pel·lícules que comentarem i alguna més que també s'ha quedat en el tintero, però ja estarem aquí per comentar-la.
Divendres vinent és 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, i el Penedès en Xarxa se suma a una proposta de programa conjunt amb totes les emissores de la xarxa per tot Catalunya, així que no tindrem el Miquel. Ens retrobem d'aquí dos divendres. Gràcies, Miquel.
Igualment, bon cap de setmana.